Diuen que en literatura, com en teatre, com en cinema, costa més fer riure que fer plorar. Per sort hi ha la lliga de la ironia, que es manifesta a través del somriure, i també hi ha la sàtira, que a vegades és capaç de retratar una cultura amb més precisió que tot un assaig. La cultura jueva ha sabut sovint fer literatura sense renunciar al somriure. Per saber si hi ha un estil particular d'humor jueu i per descobrir quins llibres el representen millor, avui ens visiten el novel·lista Gonzalo Turné i l'escriptor i humorista Carlo Padial. Obrim Ciutat Maragda.
Ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellin. Ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellin.
Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.
I comencem avui amb una veu inspirada i inspiradora, que és la del doctor Portuondo.
No es ni psicología, no es ni filosofía, no es ni religión. Es algo sui generis, distinto, diferente. Es tropezarte contigo, irte formando, intentando comprenderte a ti, y a ti y al prójimo, y a tus relaciones contigo y con el prójimo.
Carlo Padial, benvingut.
Hola, què tal?
Què tal? Doctor Portuondo, home que coneixes, que has conegut, vas conèixer molt bé i que, a més, vas enregistrar, fins i tot.
Sí.
Estàs d'acord amb aquesta definició que feia?
Sí, sí, totalment. Jo subscric totes les paraules del doctor Portuondo. És el meu superior, és el conjunt de normes, tot el que ell em va ensenyar és el conjunt de normes que jo aplico cada dia de la meva vida.
El doctor Portuondo, heu de saber que forma part, vaja, segurament ja ho sabeu, forma part, és la inspiració, per això deia, veu inspiradora del teu últim llibre, publicat per Blacky Books, on, efectivament, ressegueix tota aquesta teràpia d'un home que a mi sempre, llegint-lo, em fa molta gràcia la gent que parla amb aforismes, gairebé, no? Que té un punt de gurú important i que el seguiries de tot arreu.
Totalment. Ell tenia aquesta qualitat que és molt d'internet, de fet és pre-internet perquè ell no va viure aquesta explosió de xarxes socials, etc. Però ell parlava amb tuits gairebé. D'aquí que jo crec que hagi connectat també amb la gent jove, tot i que el que ell planteja sigui psicoanalític i pugui semblar una mica llunyà ara mateix, però connecta molt bé perquè era capaç de conceptualitzar d'una manera molt fàcil coses que jo crec que eren molt complicades.
Anem a aquesta idea has dit psicoanalític i pensava des de l'humor, que és el tema que avui ens ocupa. L'humor és sobretot unes branques i una aproximació determinada al fet humorístic. Què deu tenir la psicoanàlisi que situa l'individu al centre, no? I per tant el jo al centre, que històricament ha tingut tant a veure amb l'humor i en el teu cas també?
És una gran pregunta. Jo, de fet, amb Alberto Romero, que òbviament és molt amic, i amb el que estem fent la pel·li d'Algo Muy Gordo, ho parlem molt. Ell, aquesta recurrència de parlar de tu mateix, parlar d'un mateix, ell a tot això li en diu personalismos. I em sembla una bona manera de... Jo crec que la gent que toquem l'humor constantment ens estem autovigilant a nosaltres mateixos. I dins d'aquesta autovigilància, la psicoanàlisi apareix com una eina molt útil i on tard o d'hora t'apropes, tot i que sigui el millor per negar-la posteriorment, com molta gent ha fet, o per abraçar-la totalment com he fet jo, o com ha fet moltíssima gent brillantíssima, com per exemple a Woody Allen, o ja fugint de l'humor Berman. És lògic, jo crec que quan un fa humor està tot el dia, ja et dic, vigilant-te, i vigilant les coses més petites que un fa, de teves i de la resta. I la psicoanàlisi fa exactament això. La psicoanàlisi és la branca de la psiquiatria que es dedica a interpretar el que hi ha darrere del que fem. I això és molt humorístic, també. L'humorista, al final, és un agent subversiu, és a dir, ens diu allò que no veiem de nosaltres mateixos. I la psicoanàlisi fa exactament el mateix. Llavors és lògic que vagin de la mà.
i m'imagino que també ajuda allò tan, tan sa, com diu el lloc comú, que és riure's d'un mateix, no? I situar-te en el centre del, del teu propi humor, és a dir, fer d'això fer-ne el llenguatge.
Totalment. Jo, la gran ruptura per mi va, va ser quan em vaig adonar que les coses que em feien més vergonya, les coses que inclús que em tenien més immobilitzat de cara a la societat, de cara a fer el que sigui, era justament el millor material possible. O sigui, allò que faré ara també és prou humorístic, citaré a Kanye West. Kanye West té una cançó que es diu Everything I Am, que diu tot el que no sóc m'ha fet el que sóc ara. És a dir, totes les meves limitacions m'han convertit en la persona que sóc ara. És a dir, com tothom em negava que jo era rapero, doncs ara m'he fet el millor rapero del món. No? És a dir, doncs, en el fons és un mecanisme, funciona molt així. No? És a dir, jo crec que en el moment en què jo vaig ser capaç de convertir en humor de manera honesta i sincera tot allò que em feia vergonya, tot allò que em feia por, tot allò que em feia por de veritat, és a dir, situacions que em feien por. A mi em fa por acabar sent homeless, a mi em fa por no tenir diners, a mi em fa por acabar en un psiquiàtric, a mi em fa por la vergonya social de que crec que sempre vaig malament vestit o que no em queda, no sé, mil coses. Tot allò s'ha convertit en la principal eina que jo converteixo en humor. I és una gran ruptura, però és una ruptura que és molt fàcil de dir i bastant difícil de fer, perquè es nota quan algú ho fa de manera impostada. Ha de ser totalment sincer, has de, com diu el psicoanàlisi, i per això la utilitat del psicoanàlisi des de l'humor, entrar dins del teu inconscient i sortir amb la teva obra d'art. La major part de gent té por a entrar dins de l'inconscient perquè no saben què es trobaran. I llavors no sabem què trobarem, tenim por, llavors permanentment ho tenim allà estancat, no? No volem entrar. L'humorista, igual que l'artista, l'escriptor, són persones que són capaces d'entrar i sortir i no quedar-se atrapades allà. Allò seria un psicòtic, per exemple, no? Un psicòtic entra, com deia el Portuondo, i no sap sortir o surt amb deliris i al·lucinacions. En canvi, l'artista, l'humorista, és capaç d'entrar en el seu inconscient i en els dels altres i sortir amb humor, amb una obra artística, no? Woody Allen és un exemple extraordinari d'això.
Doncs et convido a sentir efectivament un mestre de la professió que de pors i de deliris en sap un niu.
Et arreglaré aquests llibres perquè em sembla que te'ls hauries de llegir en comptes d'aquests que tens a la mà.
Són molt seriosos, no et sembla?
Sí, és que jo estic obsessionat pel tema de la mort. És un dels meus temes preferits. Sí. Tinc una visió molt pessimista de la vida. Si hem de continuar sortint, val més que ho sàpigues. Jo penso que el món està dividit entre els horribles i els miserables. Per mi no hi ha res més, saps? Els horribles serien, no ho sé, els casos terminals, la gent cega, els mutilats. Sí. No sé com suporten la vida, ho trobo increïble. I els miserables són tots els altres, així de senzill. O sigui que hauries d'estar agraïda de ser una miserable, perquè és tota una sort poder ser miserable.
Aquesta cosa gairebé nihilista, eh? Posant sempre aquesta màscara entre la realitat i totes les seves pors. I la mort, que també està en el centre d'ara, deia, no? A mi el que m'interessa, doncs, hauries de llegir aquests llibres sobre la mort, que és un tema que m'obsessiona, no?
Sí, és molt brillant. De fet, és curiós que em treguis a Woody Allen ara, perquè porto setmanes totalment obsessionat amb ell. Després de molts anys d'haver-lo deixat una mica de banda, per tenir-lo incorporat, per haver-lo admirat molt durant molts anys, per diferents motius he tornat a reprendre la fascinació i l'admiració, que no l'havia perdut mai, però de tornar a veure les seves pel·lis, de veure entrevistes seves, i és un cas admirable. No només d'algú sostenidament brillant durant moltíssims anys, ningú té 10 comèdies bones com ell. O sigui, jo no conec a ningú.
És molt difícil fer una pel·lícula a l'any.
Una!
I que la nota sempre sigui d'aprovat cap amunt, no?
És molt difícil tenir una bona comèdia. Aquest tio en té com 15. I és increïble. No només això, sinó també la llibertat i la productivitat i les condicions en les que ha aconseguit definir un cinema totalment lliure, no? Això a mi em genera una enveja brutal, perquè és el més difícil del món aixecar una pel·lícula. Ja no em vull imaginar 60 com en té ell.
Clar, i aquesta, parlaves de deliris, de pors, d'inseguretats, ell també el sentíem sobre la mort, fins i tot. Hi ha un altre aspecte sobre el qual inicialment podríem pensar que és complicat fer-ne humor, i ell ho ha fet també històricament, i avui en parlem, que és aquesta cosa de la religió, no? I des del món jueu convertir-ho pràcticament en una mena de mascarada i treure'n tots els tics.
Sí, el tema de la religió. Clar, també és una qüestió, suposo, generacional. Jo, per exemple, vinc d'una família molt religiosa per la banda del meu pare, i mai m'he acabat de ficar amb el tema, però jo crec que és una qüestió purament d'edat. És a dir, en la meva generació la religió ja no és tan present, no ha marcat d'una manera tan definitiva. És a dir, ha marcat molt més el PSOE que, i d'això sí que em podria fer molt d'humor, perquè el meu pare és un boig del PSOE. O sigui, el meu pare viu amb la cadena Ser posada per les nits, i jo crec que l'ha embogit això totalment, i és un boig de Felipe González, i és la seva religió, però és un fanatisme de fons religiós que ell ha aplicat al PSOE, i això sí que em toca més com a tema generacional, és a dir, la transició com a religió gairebé, i el PSOE com a religió el PSOE en el cas de la meva família, en altres partits polítics, però com a moment molt vital que marcava molt a la casa meva, no? Llavors, a mi la religió no m'ha tocat tant, tot i que els meus cosins, per exemple, són cures i monges, o sigui que ho conec bé, el món aquest, i al Nadal la meva família es vestia de coses religioses, era una cosa bastant estranya, i llegir la Bíblia era una cosa habitual, i... però no ho sento un tema tan propi, tot i que m'interessava moltíssim, com en canvi, per exemple, la transició i com ha marcat i com ha gairebé tapat a totes les generacions que hem vingut després, encara estem vivint una mica sota l'ombra d'aquesta transició. I això sí que em sembla un tema superinteressant que també té alguna cosa de religiós, jo crec.
I que també té una cadena històrica de gent que n'ha fet humor a partir d'això, no?
Potser. Sí. A mi el que m'interessava sobretot, tot el que més és com col·lateral, el que m'interessava sobretot era la relació entre el terapeuta, que el Portuondo, i jo com una persona molt neuròtica, molt perduda, aquesta lluita de contrastos gairebé, és a dir, el Portuondo com un representant increïble del segle XX en el concepte més profund del tema, és a dir, un exiliat, un home que havia viscut tot, no? Havia hagut de canviar de país, havia viscut la Revolució Cubana, havia estat boxejador, o sigui, un tio amb una vida del segle XX, és a dir, com Hemingway o algo així, bevia whisky dins de la consulta. Jo no havia ni begut cafè quan vaig començar no m'atrevia a pensar.
S'estirava ell, el divany.
S'estirava ell, o sigui, davant d'això, com un gen recessiu, jo, o sigui, com algú que no ha sortit mai de Barcelona, que no vol sortir de Barcelona, o sigui, la cosa és que jo no vull viatjar enlloc, no vull cap guerra, no he viscut cap guerra personalment, i que els seus problemes estan als emprovadors de la H&M, o perquè no, una vegada que entro no vull sortir, i coses així. Llavors, m'interessava molt aquest lloc de contrastos. Tot lo de més, tot el que envolta això, les conseqüències d'això, la família, les nòvies, els amics, està abordat al llibre, però jo crec que com a conseqüència d'això, no m'interessava tant com a centre autobiogràfic, crec.
Quin és el gran aprenentatge que t'ha quedat de Portuondo?
Veritablement no hi ha solució per la... O sigui, una de les coses interessants és que quan jo estava redactant el llibre, quan estava escrivint el llibre, pensava que seria un llibre molt més positiu. Pensava que seria un llibre com, no et dic les ensenyances de Don Juan del Castaneda, però un llibre amb un missatge com molt positiu, molt com, bueno, si et coneixes a tu mateix tot anirà millor, tal. Però em va sorprendre, i va ser una extensió gairebé del meu psicoanàlisi, el fet d'escriure el llibre, el descobrir el que veritablement penso, que és que no hi ha solució. És a dir, no hi ha solució a la neurosi, no hi ha solució amb les persones. Estem totalment condemnats a ser esclaus de nosaltres mateixos de manera individual i entre nosaltres mateixos. Les relacions afectives estan condemnades perquè som profundament imperfectes. I bàsicament l'únic que fem és establir relacions d'esclavitud entre nosaltres, sense voler-ho, però inclús... Llavors l'únic que pots aspirar és a conèixer-te una mica i a intentar contaminar el mínim possible a la gent que t'envolta, i a ser possible a tu mateix, és a dir, i a autoboicotejar-te a tu mateix el mínim possible. Això és l'únic que he après. És a dir, l'únic aprenentatge que vaig treure del Portuondo és a no d'autodestruir-me de manera immediata. O sigui, ara mateix, o sigui, si no és el que hagués fet, si no hagués passat per psicoanàlisi, hagués utilitzat tota l'herència familiar per autodestruir-me el més ràpid possible, amb males decisions, amb mil coses, no són coses com de drogues o res d'això, no va d'això, és més sutil, és pitjor, males decisions. Un dels mestres del Portuondo, deia, Jacobo Moreno, deia que la gent es posava malalta perquè no era capaç de ser qui veritablement eren. I jo crec que és això el que he après, és a dir, estic intentant ser jo mateix, i és un procés duríssim, perquè és molt difícil, perquè has d'intentar ser valent, has d'intentar atrevir-te a ser tu mateix, és l'únic que em va ensenyar el Portuondo, ser la millor versió possible de tu mateix, i a no contaminar la gent, ni els teus fills, ni les teves nòvies, ni els teus amics, i això ja et porta tota la vida. O sigui, no millores, no et cures, no és una pastilla el psicoanàlisi, és simplement una manera de deixar de contaminar, per dir-ho d'alguna manera, i de intentar viure d'una manera el més reposada possible, entre cometes. Però continua sent un neuròtic igual, jo continuo molt, molt malament igualment, jo estic fatal, De fet, cada any que passa estic pitjor, que és una cosa que també estic assombrat. Cada vegada estic més neuròtic, però arribaré a un punt rotllo Howard Hughes, que aniré pel carrer amb caixes de Kleenex als peus, per germofòbia o com es digui. És així.
No se't veu tan malament, Carlo. No espantem a l'audiència, que no és el cas. Per sort, també, amb l'escriptura hi ha aquesta arma que en diem humor, o que Peter Berger en deia la rialla que salva, i que també funciona, per, si més no, per sentir-nos una mica millor.
À Bugluba, il lui a dit à Buglubu, à Bugluba. Il savait ce qu'il voulait. À Buglubu, à Bugluba. Elle répondit, ça sera comme tu voudras. Elle était arrangeante.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Seguim avui a Ciutat Maragda parlant de l'humor des de la literatura. Incorporem a la taula, hem parlat amb el Carlo Padial, el Gonzalo Torné, l'escriptor Gonzalo Torné, què tal?
Molt bé, gràcies.
I el Jordi Puntí, la música habitual.
Sí, avui pensava, això, clar, aquí és una cançó que no té varietat, o sigui, no deu tenir gaires versions ni variacions, però si avui haguéssim trobat una variació d'aquest xiulet en clau jueva, amb música de violins, com la famosa aquella del violinista a la teulada, alguna cosa així, però no hi és.
Podries haver portat tu el violí i és una cosa que se t'ha escapat, per exemple.
Sí, però no en sé gaire. No.
Escolta'm, Gonzalo, tu amb l'última novel·la, Años Felices, que de fet té lloc a Nova York i també surten els jueus, que és una temàtica, no?, això que parlem avui, que t'ha interessat també sempre.
Sí, sobretot com a lector també, no? Són unes novel·les molt especials, no? I tenen un tipus d'humor, que suposo que parlarem ara, no? Molt agressiu, molt afilat, no? Molt filós, que a mi m'ha interessat molt sempre com a lector i, per tant, també fer-la servir com a escriptor.
Amb el Carlo parlàvem ara de la dificultat d'abordar l'humor des d'una qüestió aparentment tan seriosa com és la religió i, sobretot, en material tan sensible, no?
Sí, la cosa és que jo crec que en aquest cas, evidentment, la religió és important, però jo crec que la condició de jueu ja traspassa la religió molt sovint, i ja és més exacte una qüestió cultural. I, de fet, si em permets, en el llibre del Gonzalo Torné hi ha un episodi que és, per mi va ser un dels moments més divertits del llibre, que és quan un noi, o sigui, hi ha una amistat, són un grup d'amics, llavors hi ha una amistat entre un noi que és jueu i un altre que diríem que és el típic wasp americà blanc de Nova York, i aleshores aquest jueu, que té un pare també de característiques molt jueves, aquest pare li demana, sisplau, acompanya'm a casa del teu amic, porta'm un dia a casa del teu amic, que vull conèixer el seu pare per poder-li fer propostes de negocis. I això, que és una, diguem-ne, un argument o un punt, una entrada de capítol, esdevé per mi un moment divertidíssim en la novel·la. I molt, diguem-ne, que jo crec, i aquí aprofito per fer-li la pregunta amb l'autor, que jo crec que veu molt de la tradició jueva, també del, això que en diuen el self-deprecating, d'alguna manera, no? De posar-se, als anglesos, això de posar-se en evidència constantment, i diria que sabent-ho més o menys, no? Sent-ne més o menys conscient, però que t'és igual. No sé si...
Sí, té aquesta característica, no? Que un es posa, diguem, a la primera línia de la broma. No està... La broma no és una mena de protecció des de la que tu vas tirant tomàquets als rivals, sinó que d'entrada et poses davant. Aquest seria un dels trets més distintius. Per mi, un altre és la manca de restriccions temàtiques, no? Per exemple, la diferència de classes socials, la diferència de diners, el negoci, tot no només es fa broma, diguem, per fer riure, no? Sinó que les tensions socials, les tensions personals, sexuals, familiars, tot això, es pot fer broma de tot això, no? Aquest és possiblement un dels altres trets diferenciadors, no? Que és l'amplada temàtica, no?
Però no creus que aquesta amplitud és una cosa més... Jo no sé, ho associo molt perquè, clar, a veure, aquí potser hauríem de fer una prèvia, que és que el que en diem literatura jueva, hi ha, diguem-ne, una primera època, si volem dir-ne, que és l'època més europea, i llavors hi ha una segona època on la literatura de caire jueu ha fet el gran boom, que és als Estats Units, no? A partir d'això, segurament a partir dels anys 20 ja hi comença a haver-hi molt bons exemples de literatura nord-americana feta per jueus, eh? Començant per Henry Roth, una altra cosa que facin riure, eh? Però que de Verni n'hi ha. I aleshores, jo tinc la impressió que aquest salt a la societat americana és la que ha universalitzat els jueus, perquè en el fons, quan penso en humor jueu, i amb això pot ser que estigui equivocat, eh? A l'europea penso que era més un humor que afectava la gent pobra o a la gent rica, però diguem-ne, qui acabava rebent o eren els pobres de solemnitat, que ells mateixos se'n reien de la seva condició de pobres, o els rics, que d'alguna manera també se n'enreien de la seva riquesa, no? Un dels llibres que he portat avui és una antologia d'humor jueu, d'acudits jueus, vaja. Hi ha un apartat que és gairebé el més ampli del llibre, que és acudits sobre el comerç i sobre els diners i sobre, bueno, doncs això, les relacions entre amo i treballador o entre amo i assalariat, podríem dir, no?
Fins i tot això que deia el Jordi ara de la importació o l'adaptació americana, no? Carlo, també hi ha l'stand-up comedy, també hi ha una tradició important d'humor jueu.
Sí, jo sóc un autèntic boig i estudiós a la meva manera anàrquica, però molt persistent de tot el que és l'escena d'stand-up, i hi ha tantíssims exemples. La gent sempre acostuma a recorrer als mateixos, però per sota dels noms més evidents hi ha una escena riquíssima a cada ciutat important dels Estats Units, de gent de vegades de menys de 30 anys que ara mateix estan fent coses interessantíssimes dins d'aquesta mateixa òrbita. És un panorama molt, molt ric, és increïble, si t'interessa com a mi l'humor, no des de la banda intel·lectual, sinó simplement com a persona que en fa i que és consumidor, i doncs és al·lucinant. De fet, genera moltíssima enveja veure l'expansió que poden tenir a dins de la mateixa societat, és a dir, la cultura de clubs també, que aquí no n'hi ha, la cultura de treure aquests mateixos monòlegs en disc, cosa que aquí no existeix, inclús els especials en vídeo, que ara s'està començant a incorporar aquí, però clar, amb un tipus d'humorista que són més, bueno, venen d'un altre rotllo, no? Que no, a mi no m'interessen tant, però és fascinant el ric que és el panorama i la quantitat de gent brillant que hi ha més enllà dels noms coneguts, dels Louis C.K. i tal, molt per sota ja et podria dir ara mateix 50 noms increïbles.
50? Després en prenem nota.
No, i m'estic quedant curt, eh?
Gonzalo, suposo que és la literatura també podem dir, vaja, 50 noms i els que convinguin, no?
Sí, el que passa és que és veritat que en literatura hi ha dos o tres noms que ens obliguen a pensar en l'humor jueu d'una manera perquè pensem en aquests escriptors, no? És cert que la literatura jueva, el comentava el Jordi abans, no? Prèvia sobretot a l'Holocaust i al desembarc d'escriptors jueus als Estats Units, era diferent, no només l'humor, sinó la pròpia literatura, no? Una literatura més tancada, més parabòlica. Em refereixo parabòlica que està basada en la paràbola, no? Amb la dificultat de trobar-hi sentit i de més. I hi ha una sèrie d'escriptors, jo ho situo normalment sempre amb en Bellow, que d'alguna manera és tant mestre de Woody Allen com mestre de Philip Roth, que és un escriptor que en un determinat moment es diu ell mateix: vaig a deixar de lamentar-me de l'Holocaust. Ho fa 70 anys abans del que encara no han deixat de fer alguns escriptors, que continuen mirant aquest desastre encara lamentant-se. Ell ho mira des de l'humor, però des d'un humor negre, però també dient: és que hem de seguir vivint. Llavors ens anem a introduir aquesta societat americana que té tantíssimes possibilitats, que és tan diferent a nosaltres, i d'aquí també ve bona part de l'humor jueu, no? De la idea de tenim un gran pes a sobre, però d'aquest pes ens hi podem riure, i tenim tot un món que sembla fet per nosaltres, perquè és un món de negociants, és un món sense classes socials, és un món on podem pujar, no? Amb aquest col·lapse i aquesta tensió de les antigues famílies jueves i els nous nanos jueus que el que volen és viure, està bona part de l'humor jueu que relacionem amb els grans autors literaris, no?
Un d'aquests referents, si us sembla, fins i tot el podem sentir com respira una de les novel·les l'any 69 que va caure com una galleda d'aigua gairebé congelada sobre la comunitat jueva nord-americana.
Mare, el Rabí Warshaw és un farsant, gras, pompós i intolerant, amb un complex de superioritat d'allò més grotesc. Un personatge de Dickens, algú que si te'l trobaves a l'autobús i no sabies que és tan reverent, diries: aquest home puta tabac fins al cel. I res més no diries. És un home a qui en algun moment de la vida li va venir la idea que la unitat bàsica de sentit de la llengua anglesa és la síl·laba. Per això, cap paraula de les que pronuncia no en té més de tres, ni tan sols la paraula Déu. Hauries de sentir els escarafalls que fa amb la paraula Israel. Per ell, és tan llarga com automòbil. I te'n recordes el meu mitzvah? Quin dia més memorable que va tenir amb l'Alexander Portnoy? Per què no parava d'anomenar-me amb el meu nom sencer, mare? Per què ho va fer, si no per impressionar-nos, idiotes del públic, amb tantes síl·labes? Philip Roth, El trastorn de Portnoy. Traducció de Joan Fontcoberta i Gel, edició 62.
Bueno, aquest fragment és sensacional per moltes raons, però sobretot perquè amb poques ratlles et surten tots els grans temes de la mare, no? La relació amb la mare, Israel, la sexualitat, que són aspectes que després es van repetint. Aquest és, jo crec que és un dels elements importants de l'humor jueu, és que al final els codis estan molt definits. És la bar mitzvah, per exemple, no? Que és una cosa que és, diguem-ne, que tot escriptor jueu ha acabat escrivint sobre una bar mitzvah, i el que dèiem abans, els humoristes iguals, i els stand-up comedy, sempre hi ha algú que té algun acudit sobre bar mitzvah, no? I aleshores, doncs, per mi és això, una de les gràcies també és que són referents que ja els coneix, tothom ja els coneix, i tanmateix se'n pot continuar fent broma, es poden revisar, també perquè hi ha una cosa que té a veure amb, diguem-ne, que jo crec que és una de les, probablement una de les característiques del que fa que sigui, que l'humor jueu sigui això, precisament l'humor jueu, és que hi ha molt sovint referència a la memòria de la infantesa. O sigui, és una altra cosa que marca molt, no? La gent, en general, la infantesa i els records d'això ja és important per tothom, però en el cas dels jueus, però que hi ha el despertar i la necessitat d'alguna manera de convertir la religió en una forma de vida, per dir-ho així, crec que és més transcendent i, per tant, apareix de maneres múltiples.
En aquest cas, el trastorn de Portnoy, que va ser com la porta d'entrada, la gran porta d'entrada de Roth, no sense polèmica, bona part de la comunitat jueva nord-americana no va entendre la seva crítica, efectivament amb arrels biogràfiques, com ara deia el Jordi, no? Però vaja, una de les carreres segurament més notables d'aquest corrent literari.
Sí, i seguint amb el que deia el Jordi, de que són humor pautat o humor pautat temàticament, l'interessant d'aquest llibre és que té molt èxit, té un èxit desbordant, però en gran mesura el té dintre de la comunitat jueva, que el discuteix però l'accepta. M'explico, no? O sigui, l'humor jueu també té força perquè té una comunitat d'oients, de lectors, d'espectadors, que estan disposats a jugar-hi. És a dir, que es poden momentàniament sentir escandalitzats i respondre i dir, no, hi ha... Una de les acusacions que li van fer a Roth era que, home, si representeu tan malament els jueus encara ens faran fora, no? I en Roth deia, home, són víctimes, però això, no? També podem anar darrere de les dones i comportar-nos malament puntualment, això no... Però el to per mi és aquest, és que hi ha una comunitat receptiva a aquest tipus d'humor, que es pot escandalitzar i pot contestar, però que en cap moment s'ofèn rabiosament ni refusa el llibre. No? Altres comunitats on l'humor toqués coses molt sensibles, segurament seria apartat o seria... No? No és aquest cas dels jueus, em sembla a mi. No? La gent s'emprenya, la gent s'escandalitza, però contesta o contesta amb una altra broma. No?
I a més, és probable que molt sovint diguem, el porno ja és el primer llibre de Roth que escandalitza, però n'hi ha hagut molts després, i a vegades és com una escalada en l'escàndol, no? Però probablement qui s'escandalitza més és l'americà catòlic, o sigui, perquè no forma part d'aquest codi, i per tant se'l mira des de fora i diu, oh, com s'atreveix a dir aquestes coses, no? Jo he de dir que l'autor que m'ha, potser la paraula no és escandalitzat més, però sí que m'ha deixat més garratibat amb el llibre a les mans és Philip Roth, i és una novel·la com El teatre del sàbat. Em va passar una cosa que no m'ha passat mai amb cap altre escriptor, que és llegir uns determinats fets i explicats d'una determinada manera, i sobretot transcriure una mentalitat d'un personatge que és aquest sàbat, que és aquest senyor que és un titellaire, que ja té uns 60 anys, que té artrosi, que per tant ja no pot fer la seva feina i s'està convertint en un paràsit de la societat. La seva dona el deixa, però al mateix temps ell té una gran capacitat de seducció de les dones i per tant té més d'un amant, però ha iniciat una decadència que ell sap que és una decadència que el portarà als punts més baixos de la seva vida, i no s'hi revela, al contrari, es deixa anar. I per tant és capaç de fer coses, diguem-ne, des d'un punt de vista també moral, discutibles. I a mi, per primera vegada, no sé si això us ha passat a vosaltres, amb algun altre escriptor, però no m'havia passat mai, de pensar, no escandalitzar-me pel que fa al personatge, sinó pensar com pot ser que hi ha una ment al darrere, que és la ment de l'autor, que ha pensat això. O sigui, que hi ha... que físicament es pot pensar allò, no? Que és un, és, potser és una mica abstracte a l'hora d'explicar-ho, però realment no m'havia passat amb, no recordo que em passés amb cap altre, i al mateix temps estar allà llegint amb una sensació de plaer absolut, de dir, ostres, que bé, no? Aquest, aquest llibre, El teatre del sàbat, no? Amb altres també m'ha passat, però aquest potser és el, si n'hagués de triar un de Philip Roth, potser és el que, porta, que ho porta més enllà.
Sí, i al mateix temps el teatre del sàbat té alguna cosa de joc amb el lector d'anys del Roth, de dir, ara la faré cada vegada més gran,
exacte,
no?
Exacte.
I prèvia la prova una manera de mirar que el llibre és un joc literari és que l'anterior llibre d'ell, que és Pastoral Americana, és un llibre d'un jueu que està a l'altra posició de l'escala social, no? És un jueu benestant, és un jueu que jo crec que té alguna cosa també això, de receptivitat de la seva comunitat de lectors i receptivitat de la comunitat jueva, però és un llibre que és veritat que violenta pensar com l'ha anat pensant, no?
Sí.
Volia convocar, abans també n'hem parlat amb el Carlo, perquè jo crec que és inevitable, i vaja, fins i tot s'enfadaria si no el portéssim algun dia com a güe.
No te'n recordes d'en Randy Han, Annie? Cantàveu junts al cor.
Ah, sí, sí.
Aquesta família és increïble. La mare de l'Annie és encantadora. I parlen de mercats de barri i de dàrsenes. I aquella velleta de la punta és la típica dona que odia els jueus. I ben mirat, semblen una família americana, tots estan sants, segur que mai no han estat malalts. Són molt diferents de la meva família, s'assemblen com un ou a una castanya.
Que us doni a tots pel sac per mi, com si es volen morir. La seva dona té diabetis. Tinc
diabetis?
Parlàvem abans, Carlo, de Woody Allen, no? I fins i tot això que deia el Gonzalo de l'autoflagel·lació com a cultura i com a família que sempre hi apareix des d'aquesta òptica.
Clar, clar, bueno, el Gonzalo feia referència a una cosa que és clau. Jo haig de dir que m'apropo tot això des de la persona que genera continguts, és a dir, no, mai intel·lectualitzo res i només m'interessa... O sigui, tinc idees i les poso en vídeos o en llibres o en pel·lícules, però sí que és evident que, sense analitzar-ho, sí que és evident que hi ha aquesta centralitat del jo com objectiu d'un mateix, és a dir, com tot, les pitjors coses que t'hagin passat, i abans ho parlàvem, són el millor material que un pot tenir, no? I aquesta és una gran ruptura que com dèiem abans, molta gent no vol fer, no? I jo personalment, per mi és el meu mecanisme habitual, aquesta permanent autovigilància de les pitjors coses que penso, de les pitjors coses que sóc, de les pitjors coses que veig en els altres també, i amb això els jueus òbviament són uns mestres, clar.
Jo crec que al darrere d'això hi ha una equació molt directa, que és qui no té sentit autoirònic, és a dir, qui no és capaç de riure's de si mateix no té sentit del ridícul, perquè no té la capacitat de distanciar-se i veure's a si mateix des de fora. Si no tens sentit del ridícul, t'acabes posant en evidència molt sovint. I de fet, jo crec que a mi la gent que sempre em provoca més aversió és la gent que s'ho pren tot seriosament i que no és capaç de tenir una distància sobre les coses. I em veus a la vida, hi ha gent que no té sentit de l'humor o que li costa molt tenir sentit de l'humor, i això fa que doncs, molt sovint s'acabin posant en evidència amb qüestions de vanitat, no són capaços de veure que estan fent el ridícul, no? Mm-hmm. I crec que això els jueus ho porten molt bé. Hi ha un freudià, psicòleg freudià que era Martin Grodian, que va escriure, diu, l'agressió contra un mateix és essencial en l'acudit jueu. És com si els jueus diguessin als seus enemics, no cal que ens ataqueu, ja ho podem fer nosaltres mateixos i fins i tot millor. No? I ja crec que és això, i en aquest sentit, per enllaçar una mica amb el que deies abans del Woody Allen, no? És que el que fa el Woody Allen d'alguna manera és popularitzar-ho més, no? I convertir-ho doncs, en un element. També ho blanqueja, perquè aquest és l'altre, o sigui, l'humor jueu pot ser molt agressiu, molt violent i pot ser molt primari, en molts aspectes. Llavors el Woody Allen l'intel·lectualitza, no? I el blanqueja, és així, però al mateix temps el converteix en una cosa més popular.
aquesta cosa de l'autoparòdia em recorda també una novel·la Howard Jacobson que es diu L'extraordinàries aventures de Sam Finkler, no? La naturalesa de Sam Finkler, que, en la qual desdramatitza la qüestió de la identitat precisament amb un personatge que forma part d'una secta que es diu Jueus Avergonyits, no? I un altre que fins i tot està obsessionat amb la idea de la restauració del prepuci, que tot això, la identitat com a nucli contra el qual disparar també forma part també d'aquesta tradició, no?
Sí, clar, és que és un tema superinteressant aquest que treus, per exemple, amb en Roth o amb en Bello, que són ja jueus ateus, pràcticament, o no sé si explícitament, però sí molt implícitament, no? Perquè la condició, anem a dir-li, condició de jueu té la característica de que tu pots escapar-te d'allà, d'intentar sortir d'allí, no? Fer riure de les tradicions, del Deuteronomi, de les tradicions religioses, inclús de la teva pròpia cultura, però cada X temps et reconeixen com a tal i et intenten pelar, no? Aquest doble enfrontament d'una identitat, bueno, normalment les identitats te les acostumen a reconèixer de fora, no? Les, per exemple, les grans identitats artístiques, el barroc, tot això són insults, no? L'impressionisme són insults. Moltes vegades els jueus són reconeguts com a jueus des de fora, no? Sí. Hi ha aquests casos, no, d'escriptors alemanys molt sorpresos de que eren jueus perquè tenien una àvia, no? I quan les lleis nazis es van posar en sèrio. Llavors, aquesta posada en tensió de la identitat és molt present amb, faig menció al que deia el Jordi, amb els jueus nord-americans, no? Perquè és un lloc on no s'hi senten especialment còmodes, però que és el lloc on estan.
Sí, ara que deies del prepuci, és una frase que no em pensava que diria mai, però ara que parlaves del prepuci, home, és que és un altre d'aquests temes que sempre hi és present, i de fet hi ha el llibre aquest molt recomanable també, Lamentaciones
de un prepucio,
del Shalom Auslander,
publicat a Blacky Books també.
A Blacky Books, que a més jo diria que també n'hi ha la versió en català, no n'estic del tot segur, però diria que sí, que el que fa sobretot és, diguem-ne, ja començant del títol, és treure a punxa bé, aquesta condició de jueu, i amb una, jo crec que en aquest cas, veus, si ho comparem amb el Woody Allen, que molt sovint se'l compara, jo crec que el Shalom Auslander és algú que és capaç d'anar molt més enllà, o sigui, que posa això, no? El límit moral sobre el que significa ser jueu i sobre el pes del judaïsme en la vida quotidiana, jo crec que el porta més enllà. I fixa't si és important que m'he estat mirant la programació del Museu Jueu de Berlín a veure què fan. L'any passat van tenir una exposició, bueno, una mostra que va durar 6 mesos sobre el prepuci. O sigui, ara actualment n'hi ha una sobre el golem, que és una altra invenció jueva molt important, però fixa't, vull dir, per ells era, o sigui, pel Museu del Judaïsme a Berlín, és a dir, a Alemanya, un tema és el prepuci. No?
Clar, clar, el cas d'Auslander n'abunda, diguem-ne, i a més recordo un festival de carn de porc que s'autoregala d'amagat, que és un dels detalls memorialístics interessants del llibre. No?
Sí.
Tens més títols per aquí, Jordi?
Sí, mira, dues escriptores. Uh-huh. De fet, sí, vull aprofitar per presentar dues escriptores que són molt diferents, que en aquest món que estem comentant avui de la literatura jueva nord-americana, també tenen el seu paper important. Ja dic, jo al mateix temps són l'una molt diferent de l'altra. Una és Cynthia Ozick. Cynthia Ozick, que va néixer l'any 28, és una escriptora, per tant, avui dia encara viva d'edat avançada, però que continua molt activa intel·lectualment. I Cynthia Ozick, podríem dir que fa un humor jueu intel·lectual. Ella ha publicat novel·les, unes quantes novel·les. Aquí, sobretot, és coneguda per una novel·la que no té gens d'humor, que és El Xal, que va publicar el Cercle de Viena, que és una novel·la seriosa que, a més, té a veure amb l'Holocaust, però, en canvi, ella, sempre que ha anat escrivint novel·les, més aviat, ja dic, intel·lectuals, on la tradició jueva hi és important, novel·les de trobar manuscrits, d'escriptors perduts, per exemple, té una novel·la que es diu Los Papeles de Puttermesser, publicada a Mar Dulce, que és deliciosa. Una altra novel·la que es diu Los últimos testigos a Lumen, que parla de la gent, dels jueus que arribaven als Estats Units en la primera arribada, als anys 15, anys 20, arribant a Nova York i com s'havien d'instal·lar en la ciutat. I llavors, aquesta autora, el seu humor, potser el trobarem amb comptagotes, però és un humor molt àcid i molt, diguem-ne, molt elaborat. I jo trobo que avui, en aquesta tria que fem, hi havia de sortir. M'hauria sabut greu que no hi sortís. L'altra, en canvi, és molt, és una escriptora molt més en la tradició de Woody Allen, i dels jueus nord-americans, que és Nora Ephron. Nora Ephron era coneguda també com a...
guionista, no?
Guionista.
Ha estat, si no m'erro, la guionista de quan el Harry va trobar la Sally.
Exactament. I d'una altra pel·lícula que també estava basada en una novel·la seva, que era, bueno, una novel·la autobiogràfica, que era... La pel·lícula es deia Se acabó el pastel, amb Jack Nicholson i Meryl Streep, i està basada en una novel·la que es diu Després de l'amor, que va escriure ella, que va publicar Columna, i que relata, en realitat, és una novel·la autobiogràfica sobre la seva separació. Ella va estar casada amb Carl Bernstein, que era el periodista que va descobrir
el Watergate.
I aleshores la separació doncs, va ser com una mena de fita a l'alta societat culte de Nova York, i ella ho va fer una mena de crònica que després va acabar sent aquesta pel·lícula. Però també molt recomanable des del punt de vista de l'humor, un llibre que es diu El coll no enganya, El coll no enganya, publicat per Angle Editorial, que són textos autobiogràfics sobre una persona que es fa gran, amb una mirada molt, això que dèiem abans, de la ironia aplicada a tu mateix, no? I que jo el recomano molt, El coll no enganya.
Portava també un guionista, un escriptor més recent, potser, i d'èxit, no només allà, sinó aquí. S'ha traduït el 2013, crec, el seu primer conte, llibre de contes, que es diu Edgar Queret, i un dels contes sona així.
Format Jesucrist. Us heu preguntat mai quina és la paraula més pronunciada abans de patir una mort violenta? L'Institut Tecnològic de Massachusetts va dur a terme un estudi exhaustiu de la qüestió entre una mostra heterogènia de nord-americans i va descobrir que la paraula en qüestió era collons. Un 8% dels que estan a punt de morir diuen «Què collons?». Un 6% diuen «Collons», a seques. I un 2,8% diuen «Collons, tu». I encara que en aquest darrer cas l'última paraula sigui «tu», és irrefutable que «collons» l'eclipsa del tot. I què diu en Jeremy Kleinman un moment abans de morir? Diu «sense formatge». En Jeremy pronuncia aquestes paraules perquè està demanant en un restaurant d'hamburgueses un formatge que es diu «formatge sucrist». Com que el menú no inclou hamburgueses a seques, en Jeremy, que només consumeix productes caixer, demana una hamburguesa amb formatge sense formatge. Edgar Queret. De sobte truquen a la porta. Traducció, Albert Torres Casana. Editorial Proa.
La irreverència, un cop més, i en el cas d'Edgar Queret, cada conte el veiem a l'inici. El coneixeu, aquest també l'heu llegit?
Jo sí, el conec, i a més el conec personalment.
Ah, caram.
Sí, i una vegada vam coincidir, això ho he d'explicar, faré una petita anècdota personal, que ja saps que no ho faig mai, no m'agrada, però bueno, en aquest cas ho faré. Vaig coincidir amb ell en un festival literari a Mèxic, a Guadalajara, i vaig veure una cosa, vaig quedar fascinat, perquè en realitat és el que em fa pensar que no estic segur que, tot i ser jueu i d'Israel, faci exactament literatura jueva, sinó que fa una cosa que és literatura, diguem-ne, que agrada, deu agradar als jueus i forma per als jueus, però que té una, jo crec que té una mirada molt àmplia. Vaig veure'l davant d'un... Vaig llegir un conte sencer davant d'un auditori de 400 persones i jo no havia... En anglès, i no havia vist mai tanta gent rient al mateix temps davant de les paraules d'un narrador. Diguem-ne, una altra cosa és que tu facis un show com a stand-up, però com a narrador assegut llegint el teu text i que allò que llegeixis sigui tan divertit, en anglès, en un lloc on la gent és, sobretot és espanyol, però bueno, tenen un bon coneixement de l'anglès, és mexicana, però tenen un bon coneixement de l'anglès, i ho va fer molt, molt bé, i era, bueno, era molt divertit, i jo crec que ell té, d'alguna manera, si volem fer-lo coincidir, evidentment és d'Israel, és jueu, i sobretot té una realitat jueva que viu el dia a dia, té un llibre sobre el seu pare, que es diu 7 anys, no recordaré el titular exacte, però que està molt bé. I ja et dic, té una realitat molt particular, ha escrit articles també, perquè la seva germana està casada amb un colon ultraortodox i viu als territoris ocupats, i per tant això és un motiu de conflicte quotidià per ell. Per tant, és el jueu que viu el judaïsme antic, però que també viu el nou, diguem-ne, la nova postura dels jueus d'Israel, que poden ser molt, molt antiquats. No?
Viu l'antic i que el coneix. Hi ha un personatge seu que diu «Sempre em fico en embolics, m'hi jugo el que vulguis, que aquestes coses no els passen mai a l'Amos Oz i en David Grossman». No? Sí, va fent, suposo que també es donen la mà. És una tradició que es coneixen, que entre ells també fins i tot se citen. No?
Sí, deu ser, deu haver, exacte, deu haver una bona coincidència, sí, sí.
Tens aquí algun altre volum?
Sí,
de què fet... deies això d'acudits? Hi ha un llibre físicament?
Hi ha un llibre d'acudits, sí, que es diu el gran llibre de l'humor jueu, que...
Però passa que... Hem de constatar que és gran, perquè és
un llibre, sí, és un llibraco.
I amb moltes pàgines.
És un llibraco... diguem-ne que a més va per parts. Per exemple, hi ha tota una secció que molt curiosa dels acudits quan a partir de l'any 48 es crea l'estat d'Israel i els russos volen emigrar a Israel i de fet hi ha una llei que els permet marxar, a l'estat rus, o sigui l'estat comunista, generava acudits contra els jueus per dissuadir-los que marxessin a Israel. Però què va passar? Que ells mateixos, els jueus, van acabar fent acudits molt més graciosos sobre el fet de marxar, no? I, doncs, per exemple, hi ha un apartat sobre això. Hi ha un altre apartat sobre acudits sobretot marcats pel fet de tenir diners o no tenir-ne. Si vols, n'explico un. Com que són en anglès és complicat, però intentaré resumir-lo perquè em fa molta gràcia. Diu, un emperador una vegada va trucar a un... va avisar a un conseller econòmic, és a dir, a un businessman, i li va dir, que era jueu, i li va dir, mira, aquí tens 20 monedes i em compres un Dachshund. I l'excel·lència li va dir al jueu, 20 monedes no sé si donarà per comprar un Dachshund. Si vol un bon Dachshund, hauria de ser una mica més car. I l'emperador li va dir, cap problema, diu, et dono 20 monedes més i a veure si amb 40 monedes em pots trobar un bon Dachshund. Diu, no tingui por, excel·lència, va replicar el jueu. Li prometo que amb aquestes 40 monedes trobarà el millor Dachshund tindrà el millor Dachshund que es pugui comprar. Només hi ha una cosa que li vull preguntar, molt petita. Diu, digues. Diu, què és un Dachshund?
Estic temptat de preguntar-t'ho des del principi.
Des del principi, no, clar, a vegades els veus venir,
És una veritat que aniríem per aquí.
De tota manera, això era el llibre aquest de l'humor jueu, que molt recomanable, molt divertit, però abans que parlàvem de Woody Allen, jo crec que una altra persona que ha fet moltíssim, potser més i tot que Woody Allen, per introduir la idea del món de l'humor jueu als Estats Units, és Mel Brooks. I Mel Brooks té una pel·lícula que es diu Les 12 Silles, molt recomanable, que està basada en una novel·la molt curiosa d'una parella d'escriptors jueus russos que es deien Ilf i Petrov, que escrivien junts. I Ilf i Petrov tenen aquesta novel·la que és Les 12 Silles, publicada en castellà a Cantilado, que jo crec que a més és molt particular per descriure un determinat, ara que dèiem de Rússia, no? Perquè està publicada l'any 28, explica el moment en què els bolxevics començaven a incautar-se de totes les propietats i de cop doncs, hi ha un senyors d'una família noble que tenen uns diamants i els amaguen en una cadira i aleshores d'un set de 12 cadires. O sigui, tenen 12 cadires, l'amaguen en una cadira i llavors hi ha una subhasta i aquestes cadires es reparteixen. I el protagonista de la novel·la és una mena de timador especialista que el que fa és navegar en aquest món entre el que té propietats i el que no en té, s'assabenta d'això i el que fa és anar buscant les 12 cadires per acabar trobant aquest joc de diamants que estan amagades. I això, que pot ser, diguem-ne, no deixa ser un punt anecdòtic, però ells els serveix molt bé per nedar en aquest món dels dobles sentits també. Ells eren, diguem-ne, eren russos i publicaven i per tant estaven bé amb l'estat, però això no els evitava doncs, que poguessin fer crítica social en determinats moments i és molt divertit. Després van tenir tant èxit a Rússia que van fer una segona part que aquí també es va traduir, que es diu El Becerro de Oro.
Déu-n'hi-do, avui necessitem un paper llarg i un bolígraf per anar apuntant títols perquè ens en portem, com sempre, a deures, que és una de les parts bones de passar per Ciutat Maragda, que sempre un acaba amb més ganes de llegir i descobrir més lectures. Jo en recomano dues, Gonzalo Turné, Años Felices, Anagrama, Carlo Padial, Doctor Portuondo, Blacky Books. Gràcies també per acompanyar-nos avui, per fer-nos, ajudar-nos també a entendre l'humor jueu també. I Jordi, gràcies a tu per tots els llibrots que portes cada setmana.
Bueno, mira, anirem, mentre hi hagi llibres hi haurà programa.
Això, molt bé, estampem això en una faixa i així cada setmana tindrem un gran lema. Gràcies, fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé. Thank you.
Avui al tancament ens acompanya un artista que va saber treballar amb compromís i amb el punt imprescindible d'humor. Pete Seeger es va interessar per músiques i cultures diverses, evidentment també la jueva, i amb els Weavers, per exemple, va cantar als anys 50 un conegut tema tradicional en yiddish. Avui amb la veu de Dolors Martínez, Dolors Joanola en la producció, Sergi Cotillas i Víctor Villar al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb Zena, 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 en la veu dels Weavers, ens acomiadem fins la setmana que ve. Zena, 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 haben auf der Renner Chayalim, beim Aschava. Alma, 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 Tifra, Bena, mi ben Chay, Elisava. Zena, Zena, haben auf der Renner Chayalim, beim Aschava. Alma, 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 Tifra, Bena, mi ben Chay, Elisava. Zena, 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 haben auf der Reine Chayalin, Mama Shabba. Al na, al na, al na, al na, al na, dich kapena, mi ben chai, jelisch zaba. Zena, Zena, haben auf der Reine Chayalin, Mama Shabba. Al na, al na, al na, dich kapena, mi ben chai, jelisch zaba. Zena, 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 haben auf der Reine Chayalin, Mama Shabba. Alma, 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 tifa bena, mi ben chai, yelish haba. Zena, 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 haben auf der Reine Chayalin, Mama Shabba. Alma, 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 tifa bena, mi ben chai, yelish haba. Zena, 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 haben auf der Reine Chayalim, Mama Shabba. Alma, 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 Tifra Bena, mi ben Chai, Elisava. Zena, Zena, haben auf der Reine Chayalim, Mama Shabba. Alma, 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 Tifra Bena, mi ben Chai, Elisava. Zena, 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 haben auf der Reine Chayalim, Mama Shabba. Alna, 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 dich kapena, mi ben chai, jelisch zaba. Zena, Zena, haben auf der Reine Chayalim, Mama Shabba. Alna, 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 dich kapena, mi ben chai, jelisch zaba. Zena, 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 haben auf der Reine Chayalim, Mama Shabba. Alna, 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 dich kapena, mi ben chai, jelisch zaba. Zena, Zena, haben auf der Reine Chayalim, Mama Shabba. Alna, 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 dich kapena, mi ben chai, jelisch zaba. Zena, 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 Zena,